Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui és el Dia Mundial de la Prevenció, Dia Mundial per la Prevenció del Càncer de Colon. Dia 31 de març. Estem parlant del càncer amb més gran incidència que hi ha ara mateix. És el primer en homes i el segon en dones després del càncer de mama. Com pràcticament en tots els càncers, aquest tipus de tumors, la base, l'esperança i les probabilitats d'èxit augmenten amb una prevenció adequada i detectar el més aviat possible, no només amb aquest càncer, amb tots, bàsicament. Però parlem concretament d'aquest, amb la doctora Elena Élez, que és investigadora del grup de tumors gastrointestinals i endocrins de la Vall d'Hebron, Institut d'Oncologia, la BIO. Doctora, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns, doctora Elena. Bé, en quina situació? Suposo que la prevenció és la clau com en aquest tipus de càncers, com pràcticament en tots, no?
Exacte. De fet, en el moment en què diagnostiquem un càncer, crec que ja avui dia estem en condicions de dir que no fem tard, però el que realment impacta més en totes les xifres, en supervivència, és la prevenció. La prevenció és fonamental i és la clau per millorar les xifres d'aquest tipus de malaltia.
Darrerament s'ha fet moltes campanyes també de prevenció del càncer de colon. I la darrera, ja més enllà de la colonoscòpia, que seria una d'elles, després era aquell tarret que s'anava a buscar a la farmàcia, feies la prova i la tornaves a enviar.
Sí, així és. De fet, aquesta prova, que és un test de sang oculta en femta, és el test que fem servir pel cribatge de càncer de colon. És a dir, això ja està sistematitzat, de fet, ja està sistematitzat a tota la nostra àrea, a tot el país, de manera que des dels centres d'atenció primària s'envia una notificació a aquells malalts entre 50 i 69 anys per fer-se aquest tipus de test. Si aquest test surt positiu, que són múltiples causes que poden donar un test positiu en femta, és quan es deriven als pacients per poder-se fer una colonoscòpia, que és la que ens pot ajudar a trobar el diagnòstic. El més important d'això, val a dir que és el trobar lesions premalignes. No és tant trobar un tumor incipient, que també ho és, evidentment, sinó poder identificar aquelles lesions premalignes, treure-les i evitar així que es desenvolupi la malaltia.
A partir de quina edat és la més indicada per fer aquest tipus de coses? Perquè penso que has dit 50 anys aproximadament, però abans ja seria adequat?
Sí, aquesta és una pregunta molt pertinent, de fet, perquè el que s'ha demostrat en què hi ha més freqüència de càncer colorectal és entre els 50 i els 69 anys. Per aquest motiu són és aquesta la franja d'edat a la que se li ofereix el cribatge, però el que estem veient, i això és molt important, és que està augmentant exponencialment molt i és preocupant la incidència de càncer colorectal en menors de 50 anys. De fet, als Estats Units s'ha baixat l'edat del cribat per començar-la a fer a partir dels 45 anys i experts consideren que fins i tot s'hauria de començar a fer abans a partir dels 40 anys. Entenem per cribatge aquest test que hem comentat, un test de sang oculta en femta.
I se saben l'origen, el per què passa? És una qüestió d'alimentació? És una qüestió mateixa de l'edat, de la natura? Per què passa això? És una qüestió del medi ambient? No sé, hi ha algun motiu que pugui doncs, fomentar el càncer de colon?
Doncs en això estem treballant molt i, de fet, el que ha de preocupar és aquest augment d'incidència en gent jove, en menors de 50 anys. En aquest respecte, i ho has esmentat, és important el que avui es considera l'exposoma. L'exposoma són totes aquelles circumstàncies a les que ens trobem exposats des de ja l'inici de la nostra vida. Fins i tot hi ha estudis que diuen que el microbioma de l'ésser humà i el microbioma intestinal es pot modificar depenent de la manera en què neix un bebè, ja sigui, per exemple, via vaginal o per una cesària. Aleshores, l'exposició a la llum solar, el soroll, evidentment l'exercici, la dieta, tot això pot jugar un paper en com es modula el microbioma i que això en l'edat adulta pugui tenir un impacte en fenòmens proinflamatoris i que ajudi a que desenvolupi el càncer de colon en aquesta població de pacients joves. Al respecte de la dieta, hi ha estudis que diuen que una dieta, per exemple, rica en fibra, pot ajudar a reduir el risc de desenvolupar aquest tipus de malalties en torn a un 45%. És a dir, que realment tot plegat és molt important, però a dia d'avui encara estem treballant en entendre per què està passant això, però el microbioma és una àrea d'estudi i de recerca particularment rellevant en la que nosaltres, al Bio, estem especialment implicats.
Quina esperança de curació té? Perquè cada cop més s'avança a passos agigantats, no només amb aquest tipus de tumors, sinó pràcticament en tots, amb la medicina personalitzada, medicina d'immunoteràpia personalitzada. Quin percentatge ha augmentat la supervivència d'aquest tipus de càncer?
Doncs ha augmentat moltíssim. S'ha de tenir en consideració que el fet que estem cribant a la població fa que detectem els tumors en una etapa més precoç i que, per tant, es puguin operar. A dia d'avui, de cada 100 tumors, 20 els diagnosticarem en etapa disseminada, que nosaltres diem un estadi 4. Això vol dir que hi ha evidència de malaltia fora de la localització original del colon. Només un 20%, i aquesta xifra va disminuint. D'aquest 20% que són malalts, doncs que, com he comentat, tenen malaltia fora de la localització original del colon, el fet que a dia d'avui ja entenguem com funciona aquest tumor, quina és la seva biologia, quins gens estan mutats, ens permet poder oferir, com has comentat, teràpia dirigida, molt concreta i que ha fet que canvia moltíssim el pronòstic, que antigament, doncs, fa uns 40 anys, era de 9 mesos, i avui aquests malalts poden arribar a curar-se o arribar a tasses de supervivència de més de 5 anys, depenent del tipus de tractament que puguem oferir.
Avui perquè parlem de tumors de colon, però dic una veritat si dic que estem avançant en passos agigantats a l'hora dels tractaments, de, no només d'aquest, sinó de qualsevol tipus de tumor?
Sí, absolutament, i això ha estat gràcies a la recerca. La recerca és un pilar fonamental. Entendre per què aquestes malalties es desenvolupen i de quina manera molecularment s'han de tractar és quelcom fonamental per poder desenvolupar teràpies dirigides i millorar en el tractament dels nostres malalts. Sense recerca no haguéssim arribat en aquest punt.
Doncs doctora Elena Élez, investigadora del grup de tumors gastrointestinals i endocrins del Vall d'Hebron, Institut d'Oncologia, la Bio. Gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i felicitats per la feina que feu. Una abraçada forta.
Gràcies a vosaltres i per donar visibilitat a aquest problema de salut. Moltes gràcies.